Casa Badina és la primera residència i centre de dia per a persones grans gestionada per la Fundació Vallparadís al municipi de Badalona. Una opció excel·lent que dona resposta a aquelles persones que necessiten acompanyament integral o aquelles que cerquen un servei diurn sense renunciar al seu domicili. Marxem fins a aquesta ciutat per saludar la Ingrid Duran, directora de gestió assistencial de la Fundació Vallparadís, i també el nostre company Santiago Espasa. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Ingrid. Què tal?
Bona tarda, què tal?
Anem a parlar sobre aquesta nova entitat a la ciutat de Badalona, Casa Badina. En quin moment, no?, es va decidir obrir aquest centre a la ciutat de Badalona?
Doncs mira, l'entitat, la Fundació Vallparadís, té com a missió atendre les persones en situació de dependència de manera personalitzada per millorar la seva qualitat de vida. Després d'estudiar la zona, es va evidenciar que la ciutat de Badalona tenia una necessitat de places residencials de gent gran, sobretot en aquest barri, necessitat que nosaltres, com a entitat, volem cobrir amb un centre innovador, punter, innovador, altament sostenible i amb un alt nivell assistencial, en el que oferim instal·lacions personalitzades també i serveis de referència, com pot ser, per exemple, la piscina terapèutica.
Com va ser el procés, no?, des de que es va iniciar aquesta idea, doncs, fins ara, que s'ha obert fa relativament poc?
Doncs mira, a veure, als centres de Fundació Vallparadís treballem amb un model d'atenció centrat en la persona, un model assistencial basat en l'atenció centrada en la persona, i des del primer moment que es va iniciar el projecte vam tenir molt clar que volíem un centre fet a mida per tal de poder desplegar en la seva totalitat aquesta centralització, no?, en les persones ateses. Per això el centre disposa de 8 unitats de convivència de dimensions reduïdes per poder atendre les persones en grup petits i d'interessos similars. Llavors, per fer realitat el projecte, hem comptat amb Marc Trepat, que és un arquitecte de renom dins el nostre sector i que coneix molt bé els models nòrdics i basats en atenció centrada en la persona. I llavors ha ideat un centre càlid, amb ambient de casa, alhora que molt avançat i funcional, per tal de proporcionar qualitat de vida a les persones que visquin amb nosaltres.
Quan va començar aquesta idea? És a dir, quant temps ha passat des de que es va tenir fins que s'ha obert?
Jo diria que potser uns 3 anys, val? Però clar, és una idea que és la que jo tinc al cap, potser no és així,
I llavors, ara també, com resumidament, quin diries, no?, que és el principal objectiu dins de la ciutat de Badalona de Casa Badina?
Doncs bé, com et comentava, el nostre principal objectiu és donar servei i atenció a les persones en situació de dependència, en aquest cas dins l'àmbit de gent gran. El que volem és oferir un alt nivell de qualitat i serveis especialitzats amb un disseny de centre innovadors i que facilita l'atenció personalitzada conjugada amb un ambient casolà.
Quins serveis oferiu dins d'aquesta casa?
Des del primer moment hem volgut oferir un centre especial de referència per a les persones de la ciutat de Badalona, amb serveis especialitzats per cada persona que visqui amb nosaltres o que vingui a la unitat d'atenció diurna. Llavors, oferim atenció personalitzada a càrrec de l'equip d'atenció directa i de l'equip tècnic, programa d'activitats individuals i grupals, tant internes com externes, segons les necessitats i interessos de les persones usuàries, a càrrec de l'equip tècnic, format doncs per psicologia, educació social, fisioterapeuta, etc., amb el recolzament de l'equip gerocultor. També disposem de servei de treball social, servei de seguiment mèdic i d'infermeria, tenim cuina pròpia amb una tria de menú al moment que pot triar la persona entre 2 primers i 2 segons, així no cal que ho decideixi per avançat en el mateix moment. El personal de cuina ofereix aquestes dues possibilitats, tant per dinar com per sopar. Tenim també el servei de bugaderia i neteja, servei de premsa, i després disposem de serveis addicionals, com pot ser perruqueria, podologia, servei d'òptica, servei d'audició i servei dental.
Tots aquests serveis dels que parles, que són molts, tot es fa dins de Casa Badina?
Sí, tots els nostres serveis es faciliten dins del centre. També els serveis addicionals, els professionals d'aquests serveis es desplacen al centre uns dies establerts amb nosaltres per tal que les persones usuàries tant de residència com de centre de dia els puguin utilitzar amb comoditat, si és aquest el seu desig.
Llavors els utilitzen quan ells volen o són uns dies determinats?
Sí, són, en realitat poden fer ús del servei quan vulguin, però sempre mirem amb els proveïdors d'aquests serveis d'establir uns dies com a resposta a les necessitats dels usuaris. Llavors, al final, tot és sempre acordat i consensuat amb ells.
Uh-huh. Tu comentaves, no?, Casa Badina té el tema de la residència i el tema del centre de dia. Com funciona? Quines diferències hi ha, doncs, en el dia a dia, no?, entre una cosa i l'altra?
Bé, les persones que volen venir a viure amb nosaltres i que faran ús del servei de residència, doncs per començar doncs, només cal que ens contactin per demanar entrevista, d'aquesta manera poder explicar els serveis que oferim, les tarifes, els espais i poder planificar també quin dia és el que volen venir a viure al centre amb nosaltres. Llavors, en el cas de residència, poden triar entre tres tipus d'habitació diferent, seria l'habitació doble, la individual i la individual amb bany compartit. I en el cas de les persones que volen venir al centre de dia, poden triar horari entre les 9 del matí i les 5 de la tarda de moment. Més endavant podrem oferir horaris més amplis, però de moment és el que tenim, no? segons demanda també, una mica. Llavors, poden venir només al matí, només a la tarda o tot el dia. I llavors funciona igual, només cal que ens contactin per poder fer entrevista i a partir d'aquí planifiquem un dia per iniciar el servei. En tots dos serveis, tant residència com centre de dia, és molt important fer una bona entrevista de preacollida, vale? Perquè d'aquesta manera podem recollir el màxim d'informació de la persona i així que l'equip del centre pugui disposar d'aquesta informació abans de l'arribada de la persona al centre i d'aquesta manera poder fer una bona acollida el dia que arriben finalment, no? I sobretot poder fer un bon acompanyament a la persona nouvinguda. A les persones nouvingudes, tant les que viuen amb nosaltres com les que venen al servei d'atenció diurna, se'ls assigna un gerocultor o gerocultora com a professional de referència i, a més, una persona de l'equip tècnic com a professional de referència de suport. Val? Llavors, la gerocultora, en aquest cas referent, juga un paper molt important durant tota l'estada de la persona, donat que és la persona que l'acompanyarà durant tot el temps que estiguem nosaltres. És la interlocutora entre la persona, la família i la resta de professionals i, a més, és la figura que està més a prop de la persona usuària i qui la coneix millor, no?, per poder facilitar una atenció de qualitat.
I ara també m'agradaria obrir una mica l'imaginari. Tu comentaves el fet de que aquest espai doncs, ha vingut un arquitecte en concret, que ens expliquessis una mica més detalladament per imaginar-nos com són aquests espais, quantes habitacions disposa, quines parts especials no podríem trobar dins d'aquesta entitat.
Doncs mira, els espais del centre estan pensats per tal de poder donar una atenció de qualitat a les persones que atenem, no? Com comentàvem abans, i estan especialment dissenyats per oferir tot tipus de comoditats a més de qualitat assistencial. Llavors, el centre, d'entrada, disposa de la planta baixa, on estan els serveis i espais comuns, com és la sala d'estar, sala d'activitats, perruqueria, podologia, on oferim aquests serveis. Tenim gimnàs també i la piscina terapèutica, que està annexa al gimnàs. Llavors tenim quatre plantes amb habitacions, que és on viuen els usuaris de residència, de les quals dues són més grans i dues més petites. Val? Llavors, les plantes 1 i 2 són les dues més grans, i són iguals, tenen tres unitats de convivència cadascuna. Val? Cada unitat, en aquest cas, d'aquestes dues plantes seria de 12 usuaris, de 15 i de 20. I les plantes 3 i 4 tenen només una unitat de convivència cadascuna, que és de 21 usuaris. Per tant, ja veus que cada unitat és de molt poquetes persones per poder garantir aquesta atenció personalitzada que t'explicava, no? A més d'això, cada unitat disposa de la seva sala menjador amb cuineta, que té forn, vitroceràmica, nevera, etc., microones i tal, per facilitar que les persones usuàries puguin cuinar alguna cosa, com per exemple, per dir-te, pues, galetes, no? O fer algun taller de cuina dirigit amb els professionals de l'equip tècnic. A més, disposem d'una gran terrassa a la tercera planta, amb solàrium, que també és un espai per compartir, i una zona de jardí a la planta baixa. Totes dues zones exteriors equipades amb mobiliari d'exterior per poder estar tranquil·lament o bé de visita, i zones verdes. Vale. A la planta baixa tenim el centre de dia, també, com a espai diferenciat de la residència, i les persones que són usuàries de centre de dia també poden fer ús dels espais i serveis comuns de la resta del centre.
Clar, parlant ara de l'espai, actualment, des de que heu obert, a quanta gent feu cabuda ara mateix, tant a la residència com al centre de dia?
Doncs, a veure, la capacitat màxima de la residència és de 136 persones i 25 de centre de dia. Val, llavors, ara mateix tenim 30 persones usuàries de residència visquent amb nosaltres i en tenim 9 usuàries del centre de dia. Tot i que la capacitat màxima és de 136, com estan distribuïdes les unitats de convivència en 8 espais diferents i diferents capacitats, doncs tampoc, és a dir, totes elles són reduïdes, no?, per poder atendre millor a tothom. Llavors, per molt que diguis que són 136 màxim, mai tindràs la sensació de que són 136, no?, degut a aquestes unitats de convivència.
Llavors, també per doncs, oferir no, tots aquests serveis a tota aquesta gent, i ja si fossin 136 doncs, més encara, quanta gent hi treballa a Casa Badina?
Doncs, bé, mira, actualment tenim una plantilla composada per l'equip de gerocultores, l'equip de neteja i bugaderia, l'equip tècnic, l'equip de manteniment, l'equip d'administració i direcció. A mesura que s'incrementen les persones que venen a viure amb nosaltres o s'incrementen els usuaris de centre de dia, anem incrementant la plantilla, sobretot la d'atenció directa, que són les gerocultores, no?
Clar.
Vull remarcar que la pràctica totalitat de les persones treballadores són de Badalona, més encara dels voltants de la residència, cosa que ens alegra molt haver aconseguit, donat, bueno, era un dels nostres objectius, no?, poder treballar amb gent de l'entorn del centre i així estar totalment integrats a la comunitat.
També per curiositat, una mica, com és el dia a dia d'una persona que és resident allà o que passa el dia allà?
Realment, el dia a dia de la persona resident o usuària, sempre que aquesta persona pot decidir, té capacitat per decidir i fer-nos saber què li ve de gust fer, el seu dia a dia l'estableix la pròpia persona usuària. Val? El model d'atenció centrada en la persona ens permet saber si volen compartir els àpats amb la resta o si s'estimen més passar més temps en l'espai privat com és l'habitació, i etcètera. No? I tal com anem coneixent la persona, els anem oferint un conjunt d'activitats i rutines més afins als seus interessos. Els usuaris en el seu dia a dia poden realitzar activitats d'oci, rehabilitadores, cognitives, a nivell general, individual, grupal. Per altra banda, fomentem les sortides a l'exterior, com dèiem abans, no?, acompanyades, en cas de persones que no poden fer-ho autònomament. I un altre aspecte molt rellevant del dia a dia dels usuaris són els moments de visites familiars, els quals des del centre també afavorim, no?, donant espais de privacitat, espais comuns per mantenir la relació i l'acompanyament dels familiars.
Hem parlat del dia a dia dins d'un resident i d'una persona doncs, que està al centre de dia, i també m'agradaria preguntar-te com és el dia a dia d'un treballador.
Doncs, tot i que cada dia el centre és diferent, hi ha una sèrie de tasques laborals que cada dia l'equip du a terme per poder oferir un servei de qualitat, no?, als usuaris. En primer lloc, tots els professionals iniciem la nostra jornada llegint el seguiment dels usuaris. Això ens permet estar informats de com es troben, dels esdeveniments del darrer dia i podem enfocar la nostra jornada laboral. Segons cada categoria, hi ha diferents rutines. L'equip gerocultor, per exemple, el qual considerem la nostra base imprescindible, des que inicia el seu torn fins que aquest acaba, acompanya i dona suport als usuaris en les seves activitats diàries, els seus desplaçaments, higienes, ingestes, fent que el seu dia a dia combini una rutina que els dona seguretat, però a la vegada no sigui monòtona i avorrida. Llavors, l'equip gerocultor treballa mano a mano amb l'equip tècnic, el qual, per aconseguir que en el dia a dia del resident hi hagi moments d'activitat, així com moments de descans i relaxació, cadascú a la seva categoria dedica unes hores de la seva jornada a tasques de caràcter més assistencial, sobretot en el cas de l'equip gerocultor, i d'altres moments en reunions, valoracions, registres i coordinacions en el cas de l'equip tècnic, no? I, per altra banda, hi ha un equip d'atenció indirecta, com és la neteja, la cuina i la recepció del centre, que treballen per garantir que el funcionament del centre sigui el correcte, no? I els quals doncs, també són imprescindibles per poder atendre i acompanyar els usuaris diàriament.
I ara també, abans d'acabar, volia preguntar si teniu pensat pel futur ja, si teniu pensat altres projectes dins de la Fundació Vall Paradís, dins de la ciutat de Badalona.
Doncs ara per ara, la veritat és que no ho tenim planejat dins d'un futur proper, però val a dir que veient la boníssima acollida que ens ha donat tant la gent de Badalona com l'Ajuntament, és un fet a tenir en compte,
clar,
des de luego.
Doncs, Ingrid Duran, directora de gestió assistencial de la Fundació Vall Paradís, moltes gràcies per parlar-nos d'aquesta nova entitat de la ciutat de Badalona i també per passar-te pel Connectats. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Que caigui un aiguat perquè el Prat quedi inundat. Aquesta és una frase d'Auca que exemplifica molt bé què era viure a la ciutat d'Altaica fa dècades. Però si bé les pluges d'aquest dilluns van fer pensar que el passat tornava a la vida durant una estona, la realitat no va ser com la d'anys abans. Avui fem un viatge històric al patrimoni pretenc, però un d'intangible, gravat a la memòria popular. I precisament en parlem amb l'historiador pretenc Pau Rodríguez. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I amb ell t'acompanya el nostre company Víctor Asensio García. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Carme.
Bé, el Prat és una ciutat per definició plana. Això complica molt el desguàs de l'aigua de pluja i les crescudes del riu han estat la tònica dominant al llarg de la història. Com ha marcat això a la societat pretenca, Pau?
Bé, la ciutat del Prat, una cosa que com bé has dit, és una ciutat plana, doncs sovint no ho tenim present, és a dir, som la ciutat del Delta, l'única ciutat del Delta que està dins del propi Delta. Les altres ciutats, Sant Boi, Castelldefels, Gavà, estan a mig fer del Delta i del Samuntà, és a dir, de la muntanya. I aquest fet ens condiciona molt. Tenim una situació orogràfica que si no fos pel propi riu i els sediments que ha dipositat creant un Delta no estaríem aquí.
Mm-hmm. Des de quan tenim registres d'aquestes inundacions?
Doncs el primer historiador que va tractar de manera professional aquest tema va ser el doctor Jaume Codina i va registrar des del segle X fins al segle XX un munt de... va fer un buidatge increïble de dades i va registrar moltes riuades i moltes inundacions no tan provocades per l'efecte de la pluja sinó pel propi riu, és a dir, quan el riu se sortia de mare creava aquestes situacions i hi ha força registres tant parroquials com civils.
Mm. Pau, i sobretot Carme, no sé, tu sí que has estat aquí al Prat, Carme, jo et recordo haver vist aquí al Prat, però per qui no conegui el Prat, més enllà de que el nom ja ho diu una mica, com és això, no? Un Prat molt pla. L'altre dia parlava amb un tècnic municipal que ens explicava que la pendent mitjana del Prat és d'un 3 per 1.000. No un 3%, un 3 per 1.000. O sigui, us podeu imaginar com de pla és la ciutat, no? I de fet, el punt més alt, geològicament parlant, té 8 metres sobre el mar. Per tant, és una ciutat molt, molt, molt plana. Clar, això és ideal, per exemple, pels camps agrícoles, no? Que no han de salvar doncs, moltes dificultats a l'hora de fer els camps. A més, és una terra molt i molt fèrtil, però clar, també s'han d'adaptar a un territori que durant segles s'inundava cada 2 per 3 quan creixia el riu. Llavors, com s'adapta l'activitat agrícola i l'economia en general, però al final el Prat és una ciutat que originalment era molt agrícola, com s'adapta a aquestes inundacions comunes a la zona?
Clar, el fet de ser pagès, jornaler, qualsevol persona que s'hi dediqués al camp segles enrere, el Prat era un avantatge en tots els sentits, sempre i quan s'ho sabés muntar bé o la comunitat s'ho sabés muntar bé, en el sentit de que si eres un pagès i depenies dels teus fruits, de la teva collita, havies de tenir molt present el riu. Per això neixen els terraplens, és a dir, els terraplens eren unes estructures que es muntaven a la ribera del riu en el qual tots els pagesos estaven obligats a participar i construir aquest terraplè. I qualsevol que no ho fes era expulsat de la comunitat. La pròpia església del Prat, la parròquia del Prat que dona la independència al Prat, s'independitza de Sant Boi d'Hospitalet per aquest motiu, per evitar aquesta isolació que patia normalment la pagesia pretenca. I en aquest sentit era una combinació de les dinàmiques entre la pagesia i el seu medi.
Uh-huh. I aquí també els cultius tenen i juguen un paper molt important, no? Perquè parlant amb pagesia i gent que ve d'antic, no? I et diu, no, és que nosaltres hem regat tota la vida deixant que els camps s'aneguin d'aigua, no? Es neguin d'aigua i deixar que poquet a poquet vagi filtrant-se cap als aquífers, no?
Clar, això té un sentit d'abundància d'aigua, el fet d'estanyar l'aigua, de deixar que això que s'estanyi l'aigua i que baixi pel propi pes de l'aquífer, té una raó de que hi ha abundància, però també per la salinitat del terra, que no deixem d'estar en un lloc on segles enrere era aigua de mar. I en aquest sentit, per això creix molt bé l'espàrrec o la carxofa en el delta Llobregat. I en aquest sentit, deixar que l'aigua estanyada disminueix aquesta serenitat.
Has dit una cosa superinteressant, que és la independència del Prat, no? Aquest concepte que a vegades amb els municipis no ho tenim tan comú, no? I també has parlat de la parròquia. Al final aquí dos elements que juguen, no? La independència i la independència parroquial, no? Al final, explica'ns una miqueta això. Què vol dir tot això de la independència? Què hi penta aquí la parròquia del Prat?
Clar, hem de pensar que Sant Boi, per exemple, és una ciutat consolidada des d'època romana. El Prat, en canvi, eren masies isolades i no hi havia una entitat municipal pròpia, una identitat municipal. Per aquest motiu, depeníem de dues parròquies, Sant Boi i l'Hospitalet. Sant Baldiri de Llobregat i Santa Eulàlia de Provençana eren les parròquies mares. En aquest sentit, l'any 1211, el riu que passava per l'actual Jaume Casanovas, el carrer Jaume Casanovas, fa un salt i passa per l'actual desembocadura, més o menys per l'actual desembocadura. Clar, aquest fet que aquest fins a la sola riu, que es deia Riera Vella, dividia els dos termes, ens trobem que ja no divideix aquests dos termes. Però, en cas de riuades, funcions religioses com era enterrar un mort o batejar un fill no es podien fer. Clar, la nostra mentalitat potser no té molt de sentit, però anys enrere no batejar un fill era pecat mortal.
Clar.
I en aquest sentit va ser la justificació que es va donar per tal de fundar una parròquia pròpia i tenir una comunitat més propera i més ad hoc a les circumstàncies que teníem.
Clar, has dit una cosa ara, que m'has deixat així, no? El riu passava per aquí i va deixar de passar per aquí. Què vol dir això, que el riu va deixar de passar per aquí?
Clar, el concepte que tenim avui en dia del riu Llobregat és un riu recte. Si veiem la forma que té el delta del Llobregat actualment, és en forma de panxa.
Uh-huh.
Això és artificial, posem-ho entre cometes. Un delta, quan fa una forma de panxa, vol dir que està en una forma defensiva o regressiva. En el sentit de que un delta normal, com el delta de l'Ebre, té una forma sinuosa. El riu Ebre té una forma sinuosa quan arriba a la seva desembocadura. Això vol dir que aporta sediments, que el riu fa la seva. Però en el moment que el segle XX, segle XIX, els humans intervenim, lluitem contra el riu, el canalitzem o fins i tot el desviem, fa que aquest riu doncs acabi agafant una forma artificial, però que en un moment donat també es pot sortir, òbviament. No s'ha sortit tots aquests anys, aquests últims 20 anys, per aquest desviament i aquesta acció antròpica. Però tots els estanys que tenim, la Ricarda, el Remolà, la Murtra, fins a la Murtrassa, doncs tots aquests neixen dels braços de rius que anys enrere hi havia i avui ja només hi ha un riu únic.
O sigui, la famosa Ricarda, no?, que ja hem sentit a parlar molt, sobretot amb el tema de l'ampliació de l'aeroport, i que l'altre dia doncs, fins i tot feien broma, no?, amb això de les inundacions, que la Ricarda s'havia ampliat cap a l'aeroport del Prat, no? Fèiem aquesta broma, Carme.
Sí, sí.
Això al final no deixava de ser una part del riu.
I tant, i tant, i tant. El que comentàvem, la Riera Vella que passava per l'actual Jaume Casanovas, la plaça de la Vila era un estany, era l'estany de Moragues. En quan es va assecar, va servir com a plaça per quatre masies que hi havia al voltant. També servia, igualment, durant grans crescudes del riu, la Riera Vella tornava a ser viva, diguem-ne. O el riu Mort, que passava més per la banda de Sant Boi, tornava a estar viu. Ara, en canvi, aquestes circumstàncies, la visió, diguem-ne, capitalista de voler, fins i tot contradir la natura, ens ha provocat aquesta situació que fins ara, almenys fins ara, ha funcionat.
Ara en parlem d'això, Carme, però m'agradaria abans preguntar-te una cosa, perquè fent un paral·lelisme amb el que està passant a València, no?, arran de la Dana, una de les coses que s'estava dient, molta gent que hi va, és aquesta olor, no?, a podrit, que moltes vegades també fa l'aigua estancada.
Estancada.
No? I aquí tenim molts estanys, molta aigua que de natural doncs, pot quedar una mica tancada. Això no pot ser un problema de salubritat perquè hi ha gent que vivia en unes masies aïllades i potser sense no tants mitjans?
I tant, el paludisme, que coneixem més popularment com la malària, va existir al Prat. Fins al segle XX encara teníem malària aquí al Prat. Va haver-hi fortes campanyes antipalúdiques, els episodis de campanyes dels metges aquí locals i de la gent que es moria a la casena dels carabiners. Cap carabiner volia ser destinat al Prat per aquest motiu, perquè estava al costat de llacunes infectes i al costat de la platja. La situació, per tant, era molt precària i finalment sí, es va poder anar erradicant. I el propi terme del Prat està més urbanitzat, però fins fa 4 dies tot era fang, per això el doctor Codina ens va batejar com la gent del fang.
La gent del fang, és com un sobrenom. No pot hablar-se, eh?
Clar,
això és... pot hablar-se més modern.
És posterior.
És més maco, també, no?
També.
Pota blava, que no? És un pollastre, que no pas la gent del fang, no? Aquesta idea. Però sí, clar, és gent molt vinculada precisament a aquest territori. Hem parlat d'infraestructures i ara després en parlarem més, perquè així tornarem als dies més actuals. Però parlant d'infraestructures, n'hi ha una que també marca un abans i un després i també té molta relació amb l'activitat econòmica al Prat i l'aïllament que tenia la nostra ciutat, i és Jaume Casanovas. Aquest carrer, que és per on passava l'antic riu, rep el nom d'una persona que també té molta importància, no, d'això?
I tant.
Qui era Jaume Casanovas i què va fer?
En Jaume Casanovas és el prototip d'indià, que era fill de masovers d'aquí del Prat, d'una família bastant acomodada, però que, com no era l'hereu, va marxar a Cuba. Allà va fer molta fortuna i va tornar. En comptes d'anar-se'n a Barcelona o agafar-se una torre i anar-se'n a l'Empordà, doncs va destinar els seus diners a reconvertir el que havia estat la finca del seu pare, de la masoveria del seu pare. En aquest sentit, on avui es troba la TU, va edificar una colònia agrícola, la primera, al Prat i, podem dir, del delta del Llobregat. Va intentar revolucionar, i ho va aconseguir, va revolucionar l'agricultura del Prat. És a dir, no entenem l'exportació, l'agricultura intensiva de les carxofes sense en Jaume Casanovas. Clar, no tot va ser a base de diners. Ell va idear diferents mètodes per abastir aquesta gran finca que era tan agrícola com ramadera, i va decidir tirar cap avall. És a dir, sabem que hi ha un aqüífer que podem veure d'ahir en moments de sequera, però en Jaume Casanovas va construir el que s'anomenen els pous artesians, és a dir, de l'aqüífer superficial extreure aigua. Era una aigua impressionant, tant per beure com per regar. I va aconseguir l'any 1891, no, 92, perdó, va aconseguir extreure aigua, va convertir el Prat va passar una agricultura de secà, una agricultura de regadiu. Aquest fet va situar en Jaume Casanovas en la figura per antonomàcia del cacic, és a dir, va revolucionar el Prat, però igualment el va controlar durant tota la seva vida.
Té aquest punt, no? Aquesta ambivalència entre la persona que fa que millori econòmicament una societat, no? Però a la vegada pot fins i tot empitjorar la condició d'algunes de les persones que venen aquí al Prat, no?
I tant, és un capitalisme al final de base agrària, i va aconseguir situar el Prat en els ulls de Barcelona, en aquest sentit.
I Ferran Puig, el pont?
Sí, Ferran Puig va arribar-hi abans. Ferran Puig es va beneficiar molt de les desamortitzacions, i el que va aconseguir en Ferran Puig és posar també els ulls. Ell era de fora, Ferran Puig era un burgès barceloní molt vinculat al tèxtil, i el que va aconseguir és posar la lupa al Prat, és a dir, com no podia exportar els seus productes a Barcelona de la manera més ràpida possible, perquè aleshores només hi havia una barca aquí al Prat, que en moments de riuades desapareixia aquesta barca, l'any 1873 va incentivar de la seva pròpia butxaca un pont, i també va convertir-se en la figura del cacic en aquest sentit, econòmic sobretot, però va aconseguir que el Prat creés un interès pel capital estranger. I afegint aquestes participacions burgeses a nivell agrícola, però lligant-ho amb l'aigua, la seda de la paperera, les empreses per antonomàcia del Prat, d'arrel paperera i d'arrel tèxtil, no s'entenen si no hi hagués aquest aqüífer que anys enrere pagesos havien descobert, i van poder explotar tot l'aqüífer que van poder per aquest motiu, perquè ja hi havia una base establerta.
O sigui, tenim aquesta doble vessant, no? Tenim el riu que ens inunda, el riu que genera tota una sèrie de riqueses agrícoles i econòmiques a la ciutat, un riu que, a més, també genera els seus problemes, no? El paludisme, etc. Uns inversors que creen inversions per intentar salvar alguns dels problemes del riu, i arribem als anys 70-80 i comencem a canviar la mentalitat de com ens hem de relacionar amb el riu. Què es fa o què s'intenta fer per canviar la dinàmica del riu? Abans ho has dit, no? Intentar controlar la natura.
Sí, per exemple, un exemple que ho resumeix molt. La marrada, el camp de l'Espanyol, que tothom coneix, abans es deia Cornellà al Prat. Això té un motiu de frontera, és a dir, si tirem la vista enrere, veurem que el riu no era recte per aquell trajecte, sinó que feia una corba que era una marrada, és a dir, se li coneixia la marrada perquè era un meandre. En el moment que es vol edificar, que es vol evitar que aquell riu Llobregat se sortís de mare per aquella banda que portava molts problemes al Prat, es decideix simplement canalitzar el riu, fer l'endegament que es coneix en aquell moment i fer un riu recte. Clar, a dia d'avui el camp de l'Espanyol té una part del Prat, però el Prat ja no hi toca ja, perquè el riu ens fa de frontera, però igualment el terme municipal encara arriba allà.
Cornellà al Prat, per això li deien, es diu Cornellà al Prat.
Exacte. I si tirem més enrere cap a la desembocadura és igual. Tota la riba pretenca que ens toca a nosaltres, és a dir, que ens toca com a poble, va ser canalitzada amb ciment.
I per això... tant ja no és el riu que coneixem avui, que coneixem antigament, no? El riu d'avui en dia.
I tant.
Uh-huh. Doncs em sembla que el Pau ho ha explicat molt bé. La veritat és que és interessant perquè és un espai molt peculiar al Prat de Llobregat i avui ens ha agradat conèixer doncs, aquesta part de la història relacionada, malauradament, amb l'actualitat. Però hem fet aquest viatge al passat per conèixer una mica més sobre aquesta ciutat. Víctor, Pau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, agraït.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, sóc Julià Guerrero, periodista de l'Actual i Ràdio Castellà, i la recomanació musical que vull fer és el darrer disc del grup madrileny Carolina Durante, una banda típica de pop espanyol, però encara, doncs, tot i ser música jove, pot agradar a totes les edats. És per això que us recomano una cançó que es diu Tempo 2 i que segurament se us quedarà a la memòria fàcilment.
El olor de la línia 5, o que la gente hable de sus sueños, a la gente que dice cosas como cómo puede ser tan leo, a mi lado al niño que llora y que además de llorar es feo. Nos conocimos en el tempo 2, yo recuerdo que llevaba un moco. Entrabas al baño, me sentí un poco, yo salía sin tocar el pomo. No sabemos lo que nos queremos más que dos extraños. Tú, Jesucristo, y tu cruz, no nos cansamos de ponernos clavos. Formamos buen equipo, éramos los mejores. Recuerda volver a tiempo, hable mientras sea joven. Nos conocimos en el tempo 2, yo recuerdo que llevaba un mamoco. Tú entrabas al baño, me sentí un poco, yo salía sin tocar el pomo. No sabemos lo que nos queremos, nos queremos más que dos extraños. Tú, Jesucristo, y tu cruz, no nos cansamos de ponernos clavos. Nos conocimos en el tempo 2, yo recuerdo que llevamos poco. Entrabas al baño, me sentí un poco, yo sabía sin tocar el pomo. No sabemos lo que nos queremos, nos queremos más que dos extraños. Tú, Jesucristo, y tu cruz, no nos cansamos de ponernos clavos.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I ara a la secció de Cultura parlarem del dol perinatal, però ho farem a través d'un projecte molt especial i molt personal. Es tracta del documental Una estrella fugaz, un film codirigit i protagonitzat per l'Ignasi Guerrero. Aquesta és l'entrevista que ha mantingut la nostra companya Alba Triadú amb ell.
Abans de res, jo vull donar-te les gràcies per posar les paraules i imatges a aquesta experiència tan dura que us ha tocat viure, la mort d'en Pep, la mort del teu fill quan tenia només 4 mesos, i de posar sota el focus un tema que encara és molt tabú a la nostra societat i que costa molt parlar-ne perquè és dolorós, però possiblement compartint històries com la teva ajudes a moltes persones que passen per aquesta situació a sentir-se menys soles i més acompanyades. Així que gràcies per compartir aquesta història tan íntima i que segur que també és dolorosa o ha sigut, tot i que ara potser parlar-ne també ajuda.
Sí, sí, ha estat un projecte que ha estat bastant més dolorós del que jo pensava en un inici, però alhora també ha estat molt més sanador per mi del que jo també pensava. És a dir, hi ha aquesta doble vertent, no? Jo inicialment no era la meva intenció fer una cosa personal o que impliqués, que s'impliqués en el meu procés de dol, però ha acabat sent així, la veritat, no?
Perquè tu, després de passar per aquesta experiència, tu treballes fent documentals, vas voler parlar-ne, però no en volies parlar potser des de l'experiència pròpia.
Correcte.
Però en l'elaboració i parlant-la amb l'altre director del film, va canviar la perspectiva, no?
Sí. Aviam, jo, un parell d'anys després de la mort del Pep, jo seguia amb una frase al cap que m'havia dit un pare a Lucy el dia abans que morís la seva filla. Era un pare que es mantenia com molt optimista encara amb la seva filla i tots veiem que la cosa no anava bé, i el dia abans que morís em va dir: jo no sabia que això existia. O sigui, era una realitat que no coneixia. O sigui, no sabia que existia la possibilitat que nasqués un fill que hagués d'anar a una UCI, prou malalt com per haver d'anar a una UCI, no? I són nens que no es veuen als parcs, no es veuen a les pel·lícules, a les sèries, i a mi em va sorprendre molt. També és veritat que jo ja tenia una experiència, jo ja havia conviscut amb
la mort d'un germà,
sí, la mort d'un germà amb paràlisi cerebral, és a dir, que jo havia conviscut amb la malaltia tota la meva vida, no? I vivia d'una manera més natural, però em va sobtar molt, perquè jo pensava: aquesta família, ara quan torni a casa sense la Èlia, la seva filla, la seva primera filla, el daltabaix és gran. És a dir, al final el desconeixement fa que la por sigui més gran,
no? Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
i anys després, un parell d'anys després, jo seguia amb aquesta frase al cap, això, no sabia que això existia, i per un tema inicialment de justícia, no? És que és injust que no se sàpiga, vaig arrencar aquest projecte. És veritat que després va guanyar una capa més, no? El propòsit d'aquest documental és que no només era un tema de justícia, sinó que el fet de que sigui un tema tabú, un tema que no es parli, que les famílies no tinguin aquest espai per parlar als seus fills, dificultava molt que les famílies que hem passat per això visquéssim un dol amb certa normalitat. Mm-hmm. Si és possible viure amb normalitat un dol, però era molt, molt complicat viure amb dol amb normalitat si no tens l'espai per parlar del teu fill,
perquè si no es parla no existeix.
Exacte.
I tampoc és just que no es parli, no, de persones que han existit i tant que han existit, fins i tot aquestes que han mort durant el procés d'embaràs i que han estat estimats.
Sí, i jo una cosa que he pogut veure amb el temps, jo tècnicament no sé com va el dol, i tampoc he intentat fer una cosa pedagògica o documental, simplement he compartit la meva experiència i la d'altres famílies. De fet, explico la nostra experiència i l'experiència d'altres famílies que van conviure amb nosaltres a l'UCI en aquell moment. I ha estat genial poder veure tants punts de vista diferents, no? Però una cosa que he vist, que no només és nostra, sinó que passa habitualment, és que el dia que tu aconsegueixes parlar del teu fill que no hi és amb naturalitat, en una conversa, has donat un salt qualitatiu en el teu procés de dol gegant. I com arribes, no, a parlar amb naturalitat d'un fill que s'ha mort? No és fàcil. I és a base de fer-ho, a base de parlar del teu fill.
I això també ha ajudat a parlar amb totes aquestes famílies que d'alguna manera us ha unit una situació, no? Que és tenir un fill o una filla a l'UCI. Possiblement en aquell moment tothom estava concentrat en la seva criatura, en el seu dolor, en les seves esperances, però hi ha com un fil invisible, una experiència que més enllà de les diferències que tots poguéssiu tenir, que possiblement no us haguéssiu conegut mai, no? Us uneix. Ha sigut terapèutic per tu, m'explicaves, però creus que també per aquestes famílies que van compartir a les seves criatures a la UCI amb en Pep, ara tornar a explicar com és passar per un procés com aquest.
Sí, i ara ho veig clar. És a dir, després de l'estrena, jo patia, el dia de la primera projecció que vam fer el documental va ser en el Docs Barcelona, que va ser preciós perquè va venir totes les famílies que havien participat. Jo aquella setmana reconec que estava molt nerviós, perquè jo sabia que la feina estava feta, m'agradava molt com havia quedat, no? Com havia compartit jo la meva experiència. Al final era la meva veritat i era la que estava allà, i estava molt orgullós de com havia quedat, però jo patia per totes aquelles famílies que es van obrir, no?, en una conversa amb molta confiança, els hi han donat
un exercici de generositat, no?
Sí, sí, i són famílies que els hi han donat com l'espai perquè poguessin parlar amb molta tranquil·litat, no?, i es van obrir, 100%. I clar, jo patia perquè aquesta gent ara es veia i com la seva intimitat, no?, sortia a l'esfera pública d'alguna manera. I justament la família potser que li costava més la situació, no?, que quan vaig parlar amb ells encara ho portaven pitjor, la mort del seu fill. La mare de la família em va escriure el dia següent de l'estrena i em va dir: avui és el primer dia que surto al carrer sense arrossegar una motxilla plena de pedres, no? I li vaig contestar: sincerament, és que només per aquest comentari ja ha valgut la pena l'esforç de fer el documental. I jo ho crec sincerament, eh? I això em fa veure que sí, que la gent connecta amb això, que els ajuda, es veuen a la pel·lícula, no només els que han participat, també, perquè ja l'ha començat a veure molta gent que, per desgràcia, ha patit la mort d'un fill. I els missatges que rebo, a part que són preciosos, tinc quantitat de missatges preciosos arrel de l'estrena del documental, però i la majoria parlen d'això, que s'han vist a la pel·lícula, que s'han sentit part d'una família, no?, d'una comunitat, i sobretot que els ha ajudat perquè la gent entengui com se senten. Mm-hmm. Una noia em va dir: mira, fa 3 mesos va morir el meu fill, vaig anar a veure la pel·lícula sabent que seria molt dolorós, però em va agradar tant que el diumenge vaig repetir amb tota la família, els vaig obligar a tots a anar a veure la pel·lícula i els vaig dir: així entendreu com em sento. I això, evidentment, em posa molt, molt, molt feliç.
És el que dèiem, del que no es parla no existeix. Tu decideixes fer aquest exercici i parlar de la pèrdua d'un fill en un documental. De fet, expliques que ho havies intentat, no?, fins en 3 ocasions, però és una decisió que és teva, però que afecta al final tota la família, sobretot l'Àgata, la teva dona, la mare del Pep. Va ser fàcil? Hi havia com un acord en transportar a l'esfera pública, en fer aquest exercici de compartir aquest moment de les vostres vides, que és dolorós, que moltes vegades vivim en solitud i tancats, no explicats a tothom?
Sí, mira, igual que el procés de la vida i la mort del Pep i també els primers dies de dol, és un camí que vam fer conjuntament i molt agafats de la mà, tant l'Àgata com jo, amb una comunicació constant, no? Ens va unir també molt com a parella. Vam veure que realment era necessari tenir el recolzament d'algú, perquè hi ha dies que estàs enfonsat i necessites que l'altre t'agafi, no, et tregui del pou, i un dia és un dia és l'altre, i almenys en el nostre cas va ser així, no? Ens estàvem alternant i necessitàvem que els dos estiguessin com molt actius, molt comunicatius, no?, compartint molt com ens sentíem. Doncs igual que aquest procés el vam fer junts, el procés de que el documental esdevingués la nostra pròpia història també és un procés que vam fer a poc junts. Com deia, no era la meva intenció. Jo inicialment volia fer un retrat del que suposa per una família passar per una UCI explicant altres històries. Jo li deia a l'Arturo, codirector del documental, li deia: em semblaria molt interessant anar a veure gent que ara estigués a l'UCI, no?, i veure com se senten i tal. I l'Arturo em va fer veure, de manera molt encertada, i ara ho agraeixo molt, que el documental, quan anava agafant terreny la meva pròpia història, em deia: és que no té res a veure aquest projecte. És a dir, quan tu expliques coses en primera persona, fas que sigui molt més efectiu. O sigui, que no només mostris què passa en una UCI, sinó com et sents quan estàs a l'UCI. I això és una cosa que el missatge que tu vols donar arribarà de manera molt més profunda. I a poc vaig anar acceptant, no? Primer vaig acceptar ser el narrador de la història, que és el primer pas. Després, que la història del Pep, que sí que jo volia que tingués presència al documental, però no tanta, no? Doncs que al final que s'expliqués bé què va passar amb el Pep, que de fet és tota una part del documental que és en animació.
En no? animació 2D en blanc i negre, preciosa.
Sí, sí, és preciosa, ha quedat super.
És una solució, no?, d'allò que no tens metratge tècnica per explicar allò que...
Sí,
exacte. Que vau passar fa 10 anys.
De fet, el detonant va ser això. Ens falta imatges, no? Jo no volia recrear res. No em semblava... No em semblava just recrear la vida i la mort d'un fill, de veritat, no em sentia gens còmode, i se'ns va ocórrer això de l'animació. I de seguida vaig dir, doncs sí, perquè això que deia ens permetrà molt més explicar com ens sentim, no? Perquè al final no, la realitat no té per què ser fidel a la veritat a vegades, eh? Sembla contradictori, però és així. A vegades la veritat és com et senties en aquest moment, no era exactament com passaven les coses, no? Que tu al final la veritat la vius com pots en aquestes circumstàncies.
Tu expliques en altres entrevistes, aquesta Miranda, mentre es preparava el guió per aquesta conversa, que vas tenir la sort de tenir tot aquest suport familiar, no? Que no tothom té la sort, perquè són qüestions que a vegades gestionem com podem i no com volem, però que els amics, per exemple, i parlo dels amics perquè al final és la part de la societat que tenim més a prop, no estaven preparats, i que potser eren aquests companys que, no parlant, no, amb silencis estranys, et feien sentir més incòmode. Tenim deures, no? Com a societat. Què ens diries, perquè tots podem passar per moments com aquests, o tenir amics, familiars que hi passin, des de l'experiència, què vas trobar a faltar i com t'agradaria que com a societat hagués actuat la gent?
Jo, sincerament, ho recordo com la part més dolorosa del meu dol. Sí que és veritat que a casa vivíem els primers dies de dol amb cert equilibri, no? Com un dol molt tranquil, també per la nostra manera de ser i per la nostra unió, també perquè deia, per la xarxa familiar de recolzament, que era gran, extensa i molt intensa també, no? Tenim famílies grans i com molt intenses de curar, no? De cuidar dels altres. Però sí que la part més dolorosa, en concret, va ser un dia que em vaig retrobar amb companys de la promoció de l'escola, que tots sabien què havia passat, evidentment, no? I ningú em va dir res de res. I vaig sortir d'allà molt dolgut. No estava ni tan sols enfadat, era, no sé, un dolor que sentia. Com pot ser? Com pot ser que ningú m'hagi dit res? Jo volia parlar del meu fill, òbviament, no? I després, pensant, és que realment ningú els ha donat eines, no? per afrontar aquesta conversa. Jo no hagués sabut, sense haver passat el que ha passat, jo no hagués sabut com afrontar aquesta conversa. Llavors, ara vista en perspectiva, i sobretot havent parlat amb moltes famílies, veig que no és una cosa meva, que he vist que tothom arriba a un moment del seu dol que sent la necessitat d'explicar la història del seu fill, i que el seu fill tingui presència a la seva narrativa familiar, no? Que sigui un fill que ha existit i que té el seu nom i té el seu espai. Cadascú el posarà en l'espai vital, no, familiar, que consideri, no? Perquè és que es senti còmode. Però tots sentim la necessitat de que tingui el seu espai. I sense parlar d'ells és impossible. Llavors, jo el que recomanaria, perquè ara molta gent m'ho està preguntant, no? La gent al veure el documental diu, entenc que hi ha aquesta necessitat, no, d'estar al costat de la gent però què els hi dic? Jo els hi dic, aviam, partim de la base que tu pots remenar el diccionari i no hi ha cap paraula que pugui pal·liar el dolor d'algú que se li ha mort un fill. Això estem tots d'acord. És que moltes vegades no és un tema de paraules, és estar al costat, no? És la presència, és l'escolta activa, és que l'altre entengui que tu estàs disposat a escoltar. I a vegades serà inútil, perquè l'altre potser no se sentirà preparat i no voldrà, no? No voldrà aprofitar aquell espai que tu li dones. Potser serà indiferent, però si no li dones aquest espai, potser serà indiferent, si no necessita parlar, però si necessita parlar, serà molt dolorós per ell, no? Llavors, no cal trencar-se molt al cap en què li dic, com li dic, és que l'altre entengui que no significa dir-li què tal, no? Perquè què tal, la resposta és bé. Això ja ho sabem.
Exacte,
tots.
Sempre.
Sempre. És buscar altres fórmules. És que l'altre entengui com estàs passant aquests dies. L'altre ja entén a què et refereixes, no? I no és una cosa molt invasiva. La gent té por de fer aquestes preguntes perquè creu que reobre ferides, no? I que és dolorós. Evidentment que és dolorós. Però és que s'han d'enfrontar a la realitat, a aquesta nova realitat, i s'han d'enfrontar a converses incòmodes, també, els que han passat. Perquè a base d'enfrontar-se a converses incòmodes, arribaran a aquest punt de poder parlar dels fills amb naturalitat. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a comprar el pa, un cop el Pep havia mort, perquè el Pep vam tenir la sort que va ser uns dies a casa.
Va anar de vacances, oi?
Sí, vam anar de vacances. Sí, li van donar l'alta a l'inici d'agost, no? I a l'inici de setembre el van tornar a ingressar per una segona operació més complexa, i d'allà ja va sortir molt, molt fluixet, no? I ja no va despertar. Doncs aquells dies que vaig estar a casa i jo anava a comprar el pa amb el Pep en braços, no? I vaig dir, visualment era aparatós perquè portava la sonda per menjar, és a dir, i de camí anar a comprar el pa jo deia, ara què? Dic, és que m'ho he trobat a sobre, perquè sé que si no estaria patint cada vegada que vingut a comprar el pa sense el Pep, estaria patint per aquesta conversa. I ja està. I el primer dia que vaig intuir que l'altre em preguntava com estava el Pep, em deia, què tal? I de seguida li vaig dir, doncs mira, malament, perquè el Pep va morir l'altre dia. Vaig agafar el pa i vaig marxar d'allà. No vaig ser capaç de desenvolupar massa més. Però ja està. Ja està, aquella conversa incòmoda ja l'havia tingut.
Aquella tirita, no? A vegades sí. Que...
Sí, no cal fer-ho el primer dia, eh? Que jo amb això soc molt, no? Molt llançat i dir, anem a cremar tapes, i em forçava molt, no?, a tenir aquestes converses. Potser no cal fer-ho el primer dia, però s'han de donar aquestes converses. I si els teus amics més propers no et donen l'espai per tenir aquestes converses, qui te'l donarà, no? A vegades els pares, no?, o els germans, sí, evidentment. Però tu necessites que el teu fill tingui una... tinc la seva història a nivell social, no només familiar.
Afortunadament, a poc a poc va havent-hi més aquests espais, no? També a la UCI Neonatal, amb les caixes dels records, en alguns cementiris també, i fins i tot a nivell legal, que ara podem inscriure aquests fills, els que no han acabat de néixer, com a també part de les nostres famílies. Ignasi Guerrero, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva història, per venir-nos a presentar aquest documental, Una estela fugaç, per presentar-nos a tots nosaltres el Pep i la seva història, i per explicar-nos, doncs, que tot i que sigui dolorós, doncs hem de fer tots l'exercici de parlar-ne, perquè pot fer molt bé les persones que hi han passat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dijous del Connectats. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Gràcies a tots per la companyia. Fins demà. Adéu-siau.